Esquerra demana a l'Ajuntament perquè es continuen donant llicències d'obres al Riuet, una zona qualificada com inundable. Les conseqüències de la llevantada han centrat els precs i preguntes del darrer ple, on també el servei de neteja viària i la recollida d'escombraries que presta Urbacer s'han posat de nou sobre la taula. Junts lamenta que el govern no aposti per fomentar noves activitats de Nadal i així convertir la festivitat en una altra temporada alta. El partit proposa organitzar un pessebre vivent mariner o recuperar el mercat nadalenc amb subvencions atractives pels paradistes per tal d'atraure visitants dels pobles de l'entorn. El Carnaval de l'Escala recupera l'antic recorregut i l'Orquestra Monte Carlo avui s'ha presentat al Carnaval de l'edició 2026, una edició que recupera el pas de la rua pel passeig Lluís Albert i el ball de disfresses amb l'Orquestra Monte Carlo. L'Associació dels Joves de Carnaval seran els encarregats de fer el pregó. En esports, el CTT Ser l'Escala tanca la primera volta en descens després de les dues victòries, dos empats i set derrotes. El club és conscient que els sis punts que han sumat són pocs i necessita redreçar la situació per aspirar a la permanència. El pressupost, però, és baix per afrontar el segon tram del curs. I el temps, treva meteorològica d'un parell de dies amb cel més clar, vents fluixos o en calma i ambient més fred a primera hora. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 28 de gener. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala, 107.6. Parlem de tu. Ràdio L'Escala. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on parlarem de medi ambient, concretament de porcs i de la pesta porcina. I acabarem el programa d'avui amb una nova secció dels més gegants del nostre mar, aquest cop relacionat amb els gegants del Vendrell. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar.
Parlem de medi ambient. Parlem de Medi Nostrum.
És dimecres i els dimecres ens toca parlar de medi ambient i per aquest motiu ja tenim a punt el nostre col·laborador, en Joan Ramon Mendo, que avui ens ve a parlar dels porcs i de la pesta porcina. Joan Ramon.
Bona tarda, Marina.
Com estàs?
Déu vos guard.
Déu vos guard.
Molt bé. Bé, t'he de fer una petita correcció. Més que de porcs parlarem de senglars. I sí que tocarem una mica el tema porcí, perquè la pesta porcina, com molts oients ja saben, és una malaltia que pateixen específicament aquest grup de mamífers, que són els porcs, els senglars, els porcs vietnamites, etc. Que són els suïts. En castellà, suïdos. Tenen aquest nom la família de tots aquests porcs i derivats.
Uh-huh.
Bé, el senglar a Catalunya no és cap problema. Tal com es vol plantejar des del govern, des de la Generalitat, com a un problema, com una cosa a resoldre, el senglar hi ha estat sempre, ha format part del nostre paisatge, de la nostra memòria col·lectiva. S'ha caçat des d'antuvi, ha estat una carn apreciada, potser avui dia no tant, i jo crec que és per desconeixement, perquè molta part de la població viu d'esquenes al bosc, i veu el bosc com un entreteniment, com una cosa bonica per anar-hi el cap de setmana. I després hi ha l'altra cara de la moneda, que és el sector de la caça, els caçadors, que creuen el bosc i tot el que hi viu a dins com una cosa de la qual treuen un profit, i de vegades fins i tot només per diversió. I aquesta és potser la part que per mi és més dramàtica, no? D'aquest enfoc determinista d'una situació de la qual el senglar, el porc senglar, no n'és el responsable. Llavors, aquí hauríem d'anar a buscar si hi ha realment un problema, aquesta superpoblació de senglars a Catalunya, o és en realitat una conseqüència d'un desequilibri més profund. Llavors, aquesta tarda, Marina, parlarem d'aquest animal. S'ha convertit, sense voler, doncs, en
protagonista.
En protagonista, i a més, protagonista d'uns titulars que habitualment són alarmistes i que no reflecteixen tot el coneixement, tota la rellevància que té com a espècie dins de l'ecosistema forestal. Llavors, avui intentarem parlar d'això i també lligar-ho amb aquesta malaltia, la pesta porcina africana, que no és una zoonosi, i això ha de quedar molt clar als oients. Zoonosi és tota aquella malaltia animal que es pot transmetre a les persones. Doncs la pesta porcina africana no es pot transmetre a les persones. No hi ha una via de contacte, una via d'infecció ni per contacte, ni per ingestió, ni per beure la mateixa aigua. És a dir, és una malaltia específica d'aquesta família d'animals, dels porcs i porcs senglars. Llavors, encara que ens mengéssim, seria molt estrany, no? Però encara que ens mengéssim carn de porc senglar infectat, no ens infectaríem per haver menjat aquesta carn infectada.
Uh-huh.
Bé, hi ha una altra qüestió que també gira al voltant de la problemàtica del porc senglar, i és els accidents de trànsit. Llavors, jo he fet una petita cerca, no és una cerca exhaustiva, però sí que ens serveix per tenir una orientació. Però jo volia saber si realment a les carreteres catalanes els senglars són causa de molts accidents, o més aviat són una causa secundària. Efectivament, hi ha accidents per col·lisió amb vehicles, per col·lisió dels senglars quan estan creuant una carretera. I he fet aquesta cerca i el resultat va en línia amb el que us comentava, no? Que s'està criminalitzant aquesta espècie sense un motiu rellevant, sense un motiu important. Llavors, per posar-ho en comparació, aproximadament una tercera part, o menys d'una tercera part dels accidents de trànsit, són causats per col·lisions amb animals en general. I de les col·lisions amb animals, a Catalunya, d'això s'ha fet un estudi, que pot ser més acurat o menys acurat, però hi ha un estudi, de les col·lisions amb animals, un 60% aproximadament són amb senglars. Si tu mires a nivell estatal, els números canvien, perquè et diuen a nivell estatal que un 30% és amb senglars, un 30% amb cabirols, i la resta, curiosament, i d'això no se'n parla, és amb animals domèstics, majoritàriament gossos. I, clar, tu pots preguntar, Marina, com pot ser que hi hagi tants accidents per gossos si els gossos no estan visquent al medi natural? Bé, doncs La raó és molt senzilla. Per una banda, pels abandonaments. Rarament els gossos s'escapen d'allà on tenen menjar. Per tant, els que hi ha a les carreteres són animals abandonats, desgraciadament. I per als seus hàbits, que tenen aquesta proximitat, aquesta cordialitat, diguem-ho així, amb els éssers humans, no acostumen a anar a dins del bosc, sinó que es queden a les carreteres, busquen els pobles, l'entrada als pobles, els llocs on hi ha més trànsit, i és per aquesta causa que, lamentablement, hi ha molts gossos que provoquen accidents de trànsit, i la desgràcia és doble, òbviament, per l'animal i per les persones que es veuen afectades per la col·lisió. Hi ha molts pocs casos reportats de mortalitat de persones per una col·lisió amb animals, siguin senglars, siguin cabirols, siguin gossos. És molt rar, no és impossible, ha passat, però no és l'habitual. L'habitual, doncs, si hi ha una topada, doncs és que el cotxe quedi fet un desastre.
Sí, sí, jo conec una persona que va tenir una topada amb un senglar i, a part del susto, el cotxe va quedar fet un desastre.
Correcte. Doncs és això, la majoria de vegades l'accident acaba sent un ensurt sense danys físics, tot i que pugui haver danys materials, en aquest cas al vehicle o a la pròpia infraestructura. Aquí hi ha una qüestió molt interessant i que tampoc se'n parla, i és per què els senglars creuen les carreteres. I l'explicació és molt senzilla. El senglar intenta fugir sempre de la presència humana, excepte en aquests casos en què està habituat, en què se li dona menjar. Però el senglar és un animal que al bosc, sense persones, aïllat dels pobles, aïllat, troba el seu aliment. I aquí la qüestió és que no tenen els corredors ecològics que haurien de tenir per poder desplaçar-se d'un bosc a un altre. I aquest és un paper i una figura important, la del senglar dins del bosc, dins de l'ecosistema forestal. De por se'n parla. És un animal que té unes funcions molt concretes. Jo he fet un petit recull per... em podria trobar-ne més, però per tenir un esquema mental, no?, de per què el senglar és important en un bosc i per què no els podem eliminar tots, perquè si no... convertiríem el bosc en una plantació d'arbres. Això també n'hem parlat al programa moltes vegades. Un bosc ha de ser viu, hi han d'haver arbres morts, hi han d'haver diferents espècies animals i vegetals, biodiversitat, en definitiva. Llavors, el senglar, hi ha una paraula que m'agrada molt, que la va servir fa molt de temps un amic, un ecologista, que es diu Toni Vara, i és la de jardiner del bosc. El jardiner del bosc és qualsevol animal que viu en un bosc i que dispersa llavors, que ajuda a la renovació del bosc, que fan aquesta tasca que les persones no fem, que també seria una bona manera de gestionar el bosc, sobretot aquells boscos que han perdut biodiversitat. Doncs els senglars, els gats, els esquirols, hi ha molts animals dins del bosc que fan aquesta funció de dispersió de llavors i que permeten que un bosc es renovi. A més, el senglar en concret fa una acció, diguem-ne, agrícola dins del bosc, que és llaurar. Però segurament, Marina, tu hauràs vist alguns llocs on hi ha aquests forats, aquestes excavacions que fa el senglar buscant menjar a terra. I no és només el fet de que faci aquests forats, que poden ser més o menys espectaculars, sinó que remouen el terra, l'oxigenen. Aquesta primera capa de sòl necessita ser descompactada, perquè si no ens tindríem sòls pràcticament estèrils. Llavors va molt bé l'acció del senglar, igual que va bé l'acció dels cucs de terra, que és un animal molt important, tant pels pagesos, pels boscos, del cuc de terra se'n parla molt poquet, però és un animal que fa una feinada. Les formigues també oxigenen el sol. Però hi hauria molts animals que fan aquesta tasca, i el senglar és un d'ells. Uh-huh. A més, el senglar, com qualsevol altre animal de dimensions considerables, fins i tot els ocells que no són molt grans, també fan aquesta tasca, que és la de renovar el cicle de nutrients. Perquè en un bosc, totes les llavors, o part d'elles, que són consumides, retornen a través de les femtes dels animals al bosc. Igual que els animals que mengen insectes, doncs, també ajuden a aquesta renovació, aquest cicle dels nutrients anils del bosc. El senglar, pel seu fet de menjar tot el que troba al bosc, doncs hi està fent aquesta tasca d'aportar nitrogen, aportar fòsfor, aportar potassi, tots aquests nutrients que ajuden a que el bosc estigui sa. I una tercera funció, que també l'hem esmentat una mica, és l'increment de la diversitat vegetal. És cert que, i tinc un altre amic que es diu Hilari, que es queixa sempre de que els senglars es mengen les orquídies, i efectivament, és totalment correcte. Una de les fonts d'alimentació pels senglars són els bulbs, per entendre'ns, les cebes, que tenen algunes plantes sota terra. I una d'aquestes plantes és l'orquídia. Hi ha moltes espècies, també hem parlat, de les orquídies autòctones catalanes, no de les floristeries, que són tropicals, sinó de les que tenim a Catalunya, que són més petites, més modestes. Llavors, el senglar fa aquesta funció també de menjar-se aquests bulbs. I, clar, la queixa del meu amic Hilari és comprensible, però hi ha un matís, que si tinguéssim els terrenys on haurien de créixer les orquídies en bones condicions, tot i que tinguéssim molts senglars, quedarien prou orquídies per poder mantenir unes poblacions interessants. Clar, quin és el problema aquí? Que els llocs on queden orquídies són precisament els llocs on els senglars tenen una certa llibertat, no són molestats, no són caçats. Llavors coincideix que aquest ecosistema, que és el forestal, que permet créixer les orquídies, alhora també permet alimentar-se els senglars. Com ho veus, Marina?
Bastant interessant, la veritat. Els senglars, al final, sembla que només es mengen l'entrepà de mortadela i va més enllà, això.
Correcte. De fet, no he acabat d'explicar el tema de la pesta porcina africana. Per als oients que no ho sàpiguen o que no tinguin molta informació, s'ha detectat recentment, fa uns mesos, un brot de pesta porcina. Es va detectar a la zona de Cerdanyola del Vallès. I inicialment es va atribuir, com tu deies, Marina, que hi va haver, doncs, algú que va llançar un bocata.
Sí, però jo això, després, la majoria d'informacions és que baixava la compra de carn de porc i encara no acabo de veure la relació amb tot això.
Bueno, efectivament, tu no ho veus i jo tampoc, perquè és una cosa com inventada, que algú es va treure de la butxaca per justificar que hi havia un brot de pesta porcina. Perquè, clar, el brot de pesta porcina, aquesta malaltia la provoca un virus. I aquest virus no surt per generació espontània, aquest virus ha d'arribar d'algun lloc. Llavors, l'única o una possible explicació era que algú s'hagués menjat algun aliment derivat d'un porc infectat amb pesta porcina africana. I que les restes d'aquest bocata, les restes, haguessin caigut a qualsevol lloc on hi podia passar un senglar, que el senglar s'hagués menjat aquestes restes de bocata i que a partir d'aquest senglar s'hagi generat el brot de pesta porcina africana. Que tot això és com una mica de pel·lícula, no? Llavors, hi ha una altra teoria que ràpidament s'ha desmentit per part de la Generalitat, que és que el brot provingués d'un centre de recerca que hi ha a Cerdanyola del Vallès i que treballa amb virus de pesta porcina africana. Aquesta era una sospita que clamava al cel, no? I ràpidament, doncs, es van fer les investigacions oportunes. No s'ha tancat a nivell judicial, no s'ha tancat encara la investigació, però sí que es va córrer per desmentir, doncs, que fos l'origen aquest centre d'investigació. Bé, la cosa és que el brot s'ha acabat escampant. Darrerament no tenim moltes notícies perquè hi ha altres focus d'interès, però encara hi ha un dispositiu, i de fet es va crear arran de tota aquesta problemàtica amb el porc senglar, es va crear un dels molts, bueno, jo en castellà en diem xiringuitos, en català guinguetes, que era una mica estrany en català, però són aquests xiringuitos que es munten per posar familiars a menjar, mai millor dit, del diner públic. I en aquest cas es va crear la taula del senglar. La taula del senglar, que vol ser una mena de comitè d'experts i de, no sols d'experts, sinó també de sectors afectats, que podrien ser el sector agrícola, el sector ramader, i que aquí és on entra en joc la peça clau de la qüestió i de tota la problemàtica, no? Que és el sector porcí. Per posar-ho en xifres, Marina, a Catalunya es calcula que hi ha entre 150.000 i 250.000 porcs senglars. És a dir, un quart de milió. Uh-huh. Si ho comparem amb la població de porcs de granja, la diferència és brutal. De porcs de granja n'hi ha entre 7 i 9 milions. És a dir, un porc per cada persona que viu a Catalunya. De senglars n'hi ha molts menys. Clar, quina és la por del govern i del sector ramader? Que aquests brots de pesta porcina africana arribin a les zones on hi ha concentració de porcs. Perquè, òbviament, si entra aquest virus en una granja, tots els animals d'aquella granja s'han de sacrificar. I això ja no és només un problema de sensibilitat, sinó que és un problema de salut pública. I aquesta és la peça clau, no?, que dona a entendre per què s'ha creat aquesta taula del senglar. I dins d'aquesta taula, una de les mesures és reduir a la meitat, compte, que estem parlant de molts animals salvatges, reduir a la meitat la població de senglars a Catalunya. En cap cas s'ha parlat de reduir la població de porcs de granja, que seria molt interessant, perquè també n'hem parlat en altres ocasions, originen uns residus, originen un impacte ambiental molt important a Catalunya. Tenim molts aqüífers contaminats a causa dels residus de les dejeccions ramaderes, que és com es diu tècnicament, que són els purins, les femtes i l'orina dels porcs que s'acaben escampant al medi rural, no? I acaben contaminant els aqüífers, les fonts, les mines, els pous. Tenim un gran problema a Catalunya amb aquest tema. I no hi ha cap mesura per reduir la població porcina de porcs de granja o per reconvertir el sector, que també seria molt interessant. En falten vaques, per exemple. Doncs estaria bé reconvertir una part del sector porcí al sector lleter, al sector al sector boví, al sector de les vaques. Podria ser una cosa triat per la via, diguem, més expeditiva, no?, que és reduir a la meitat la població de senglars. Aquí entra en joc una altra qüestió a nivell ecològic. I sí, ho tinc apuntat, Marina, perquè vull afinar molt amb aquest tema. A veure si ho trobo.
Endavant.
Molt bé. I respecte a la caça, clar, jo la caça no és un tema que domini, més aviat em resulta desagradable, puc entendre que sigui una tradició arrelada a Catalunya i que en l'àmbit rural doncs sigui una pràctica no només admesa, sinó reconeguda socialment, en certa manera. Però una altra cosa és la caça indiscriminada o la matança d'animals salvatges, que és el que es vol fer amb el porc senglar, no? Aquí és on ja, a nivell moral, jo tinc moltes reserves. I el fet que es caci, a més, no és la solució. Perquè la caça, sovint, quan es fa d'aquesta forma indiscriminada, té un efecte contrari, té un efecte rebot. I això en ecologia s'entén perquè, sobretot amb aquests animals, amb els porcs senglars, hi ha una dominància establerta pels adults. I hi ha com unes jerarquies familiars, que vol dir que un territori no pot tenir infinits porcs senglars. Un territori pot tenir una quantitat màxima. A partir d'aquesta quantitat, el porc senglar es dispersa perquè no té menjar i ha de buscar menjar a altres llocs. També pot passar que el porc senglar vagi a menjar a terrenys agrícoles, que és una de les queixes, no?, que ha arribat al govern. Doncs, escolta, que són pagesos i que ens estan destrossant els conreus, no? Clar, el fet de caçar-los, que podria semblar, oh, mira, caçem-los i ja està, no és la solució, perquè té aquest efecte rebot. Quan es cacen els porcs, normalment, el que es cacen és l'animal adult, sigui mascle, sigui femella. Es cacen els adults. Què vol dir? Que els joves es poden seguir dispersant. I, a més, els joves mengen molt més que els adults, perquè han de créixer, i perquè hi ha més quantitat de joves que els adults. I, a més, passa un altre fenomen a nivell ecològic, que és que les femelles es van ajovenint, per dir-ho així. És a dir, les femelles més velles, que són les més experimentades, les que pugen més de les persones, les que han sabut sobreviure, són les que acaben morint primer a mans dels caçadors. I les que queden són femelles joves, que no són experimentades, que busquen menjar de forma més fàcil als conreus, a les ciutats, als abocadors. És a dir, que el que s'aconsegueix amb la caça de la població adulta és empènyer tota aquesta població de senglars més joves cap a les zones que precisament ja estan sent vulnerables a aquesta superpoblació, no? Per tant, la caça no és en cap cas una solució. També es dona un altre efecte quan es cacen tants animals de forma indiscriminada, i és que les ventrades de les femelles joves són més nombroses. És a dir, que estan aconseguint que el senglar que queda es reprodueixi de forma més efectiva. Tenen més períodes de zel a l'any. Per què? Perquè no hi ha les femelles adultes que fan aquesta regulació natural, aquesta jerarquia familiar de la que parlava, no? Llavors, tenen gel més cops a l'any i, per tant, tenen més descendència, més senglars petits. I, a més, un altre efecte és la menor competència interna. És a dir, quan es mata la població adulta, la que queda té més aliment i té més disponibilitat d'aliment, perquè no hi ha aquesta competència dins de la mateixa espècie, no? Clar, per tant, arribem a la conclusió de que la caça no és en cap cas una bona solució. Pot ser una solució parcial o pot ser una solució local, molt local, però en cap cas pot ser una solució per a un territori tan gran i divers com és el territori català.
Hem de dir que aquí a Tarragona també hi va haver una època que teníem bastants porcs senglars.
Bé, de fet, el porc senglar és una espècie que, natural, és abundant. D'acord? Tenim altres espècies. Ara vaig posar un exemple a l'atzar. L'àliga cuabarrada. L'àliga cuabarrada, que és un ocell majestuós i que, a més, està protegida per la llei, no pot ser mai abundant, perquè l'àliga cuabarrada necessita un territori molt extens per a tenir el menjar, per capturar bàsicament conills, que és el seu, la seva peça de caça principal. Necessita un territori molt extens. El senglar, en canvi, es pot concentrar en zones on hi hagi abundància d'aliments, perquè és una espècie omnívora. El senglar, igual que els porcs, mengen de tot. Llavors, com que troben l'aliment amb coses que altres animals no aprofiten, doncs tenen aquest avantatge competitiva, no? I, per tant, poden créixer en nombres abundants. A Tarragona n'hem tingut i en seguim tenint totes places fora del que és l'àmbit municipal. Te'n vas a Boscos de Tarragona, te'n vas, fins i tot te diria, a la zona de Llorito, però, bueno, la zona de Llorito segueix sent una zona urbana on hi ha persones. I, com deia al principi, el senglar intenta buscar llocs on no hi hagi moltes persones, especialment els senglars, quan són adults, quan són experimentats, fugen de la presència humana. I l'única excepció és quan se'ls dona menjar, se'ls habitua a que vagin a menjar a determinats llocs. que tots tenim en ment, per exemple, a Barcelona, la Serra de Collserola, determinats barris que viuen molt a tocar de la muntanya, doncs tenen aquesta presència habitual de porcs senglars als carrers. I fins i tot hi ha persones que els donen menjar, o si no els donen menjar, doncs troben restes de menjar als contenidors. Clar, aquesta és una dinàmica que tampoc és positiva per l'espècie, ni per l'espècie ni, lògicament, per les persones. Llavors, tot plegat desemboca amb una gestió que és més aviat complicada. I resolent la gestió, hem d'exterminar la meitat de la població de senglars a Catalunya, no arribem enlloc. I jo crec que aquesta crítica no s'està fent des de sectors que podrien fer-la, i ja no parlo del sector ecologista, que lògicament no estaria d'acord amb aquest extermini. Parlo també de sectors com el sector veterinari, com el sector de la salut animal, de sectors fins i tot rurals, relacionats amb la pagesia, amb el món agrícola, perquè hi ha mesures dissuasòries perquè els senglars no entrin dins un conreu. I el que deia abans, si el senglar té menjar al bosc, la seva tendència natural és quedar-se al bosc. El senglar només va al conreu quan està perseguit o quan està afamat, quan té molta fam. Llavors, jo crec que aquesta és la qüestió que ens hauríem de plantejar. I davant d'aquest escenari, la resposta institucional em sembla que no és la correcta, que aquesta taula del senglar, com deia al començament, estarà molt bé per les persones que treguin un profit econòmic directe d'aquesta taula, però no és la solució de país que caldria, sobretot per entendre que el problema sanitari afecta el sector per si, no afecta el conjunt de la població, afecta econòmicament amb un sector molt concret, que és el sector de les granges de porc. I algú dirà, segurament, Marina, que, home, és que si ens quedem sense granges de porc a Catalunya, ens morirem de gana. A veure, posem números també. Un 80% de la producció de porc de Catalunya s'exporta. És a dir, que el que ens quedem per menjar dels porcs de granja és només un 20%. I aquestes són dades que qualsevol pot trobar per internet, no és una cosa difícil de comprovar. A més, s'exporten, un dels països que s'exporta més és a Xina. I un altre país és França. França, els nostres veïns. Ens estan deixant aquí els residus del porc i s'estan quedant ells la carn. Llavors, és un contrasentit tot plegat de que s'estigui criminalitzant una espècie tan emblemàtica com el porc senglar per afavorir directament un sector econòmic que, a més, ja rep unes certes subvencions i ja té una certa protecció. I jo crec que, no sé, hauríem de donar-hi un altre enfoc. Tu com ho veus, Marina?
En aquest sentit, jo tinc una pregunta, perquè hi va haver una època que es va posar molt de moda tenir un porc d'aquests petitets a casa. No sé si ho recordes.
Sí, el porc vietnamites, per ser concret.
Eren porcs vietnamites, no sabia si eren senglars, perquè anava a dir, clar, molta gent els tenia, no pensava que aquests animals es fan grans, 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 i després què feien? Els abandonaven.
Bueno, aquí hi ha una història que els veïns de Tarragona segurament recordaran, perquè el porc vietnamita sí que és cert que hi va haver una època que, bueno, hi havia certes persones que el tenien com a mascota. De fet, no és ben bé una mascota, no deixa de ser un porc salvatge, en aquest cas procedent del Vietnam, és a dir, prou lluny com per arribar a casa nostra. I va haver un efecte col·lateral, perquè alguns porcs vietnamites, quan es feien grans, quan, diguem, que molestaven, com va passar amb les tortugues exòtiques, doncs les persones que l'havien cuidat ja no se'n volien fer càrrec. I quina era la solució? Abandonar-los al medi. Què va passar? Ja, alguns d'aquests porcs vietnamites es van creuar amb porc senglar. Llavors van donar origen a un híbrid que era, diguem, doblement resistent, perquè tenia aquesta adaptabilitat del porc senglar i, a més, tenia, diguem, la proximitat amb l'ésser humà que té el porc vietnamita com a mascota. És a dir, no tenien por a les persones. Llavors recordarà molts veïns de Sant Pere i Sant Pau que hi havia una petita població de porcs vietnamites a la muntanyeta, o a la zona colindant a la muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau. I com va acabar el tema? Bé, es va acabar malament, lògicament, perquè no era la situació ideal, no es va donar, crec jo, no em consta, cap atac, cap conflicte directe amb aquesta petita població de porcs vietnamita o d'híbrids de porcs vietnamites que hi havia a Sant Pere i Sant Pau. Però finalment es va decidir per part d'alguna institució, no recordo quina, que s'havien d'extreure del medi i van anar a parar en un refugi de fauna, un refugi privat, si no recordo malament, i no sé com va acabar aquella petita població. Clar, jo el vaig veure en una ocasió menjant moreres, és a dir, menjant mores, més ben dit, que era el fruit de les moreres, que hi ha al costat de Sant Pere i Sant Pau, hi ha un parc, i aquí, en aquell parc hi ha unes quantes moreres. Doncs jo em vaig veure un parell de porcs senglars menjant mores, aquelles moreres. Vull dir que aquest oportunisme, aquesta facilitat per trobar menjar, és un avantatge evolutiva i competitiva, i no necessàriament vol dir que aquests porcs hagin d'anar a buscar restes de menjar als colls de la brossa, a les zones urbanes. Això passa quan se'ls acostuma a deixar restes de menjar. I, lògicament, doncs, si tenen aquest olfacte tan ben desenvolupat i olor a menjar, doncs aniran a un coll de la brossa o aniran a buscar un bulb d'orquídia, com deia abans, enmig del bosc, no? Perquè tenen aquest sentit de l'olfacte tan ben desenvolupat. No sé si t'he aclarit una mica el dubte, Marina.
Sí. Perfectament.
Bé, hi ha una altra qüestió, jo crec que ja seria la tercera pota, ben bé dit, de la problemàtica, és l'absència de depredadors naturals del porc senglar. Aquest és un tema molt polèmic, i ja s'ha vist amb altres espècies i amb altres zones, no a Catalunya, però a Catalunya els depredadors del porc senglar es van extingir fa molt de temps, però s'ha vist en altres regions que sí que hi ha un cert control poblacional de porc senglar, bàsicament el llop ibèric, que seria un dels seus depredadors, i el lynx ibèric, seria l'altre depredador. El lynx depredaria sobre els garrins, no surt la paraula en català, els jabatos, el porc senglar, diguem, quan és una cria, no? Que seria la presa del lynx, i el llop podria arribar a atacar senglars adults. Lògicament, sempre acostumen a atacar els que estan malalts, que estan ferits, que estan dèbils, perquè aquesta és la dinàmica natural d'un ecosistema, que el depredador que està a dalt de tot sempre busca la presa més fàcil de caçar. No van a buscar el senglar més fort, el més resistent, el més robust. Llavors, a Catalunya ens falten aquests dos grans carnívors, que són el llop i el lynx. Ja vam parlar en alguna ocasió també del programa de la possible reintroducció del llop, que per mi seria un encert en determinades comarques, i coincideix que són les comarques que tenen més conflictivitat amb els senglars, com pugui ser el Bages, per dir una comarca. Comarques de muntanya, no parlaríem de comarques de costa, o la presència del senglar pot ser més aviat anecdòtica, sinó comarques de muntanya, de mitja muntanya, no d'alta muntanya, perquè d'alta muntanya el senglar no li trobaràs, però sí a mitja muntanya, doncs comarques com el Bages, el Berguedà, zones on també hi ha una important presència de conreus, que és on hi ha aquest xoc, no?, entre el món agrícola i el bosc, l'ecosistema forestal, en aquest cas, amb el senglar.
Per tant, què creus que s'hauria de fer en tot això?
Bé, jo crec que s'hauria de canviar el focus del debat, perquè s'està posant el focus en una sola espècie, que és el porc senglar, i no s'està tractant de forma integral, de forma holística, tenint en compte tots els altres factors que desencadenen, per un costat, que hi hagi un excés relatiu de porc senglar i que hi hagi també doncs, aquestes topades amb el món rural, no? Específicament, perquè el món urbà, com deia, tret d'alguns punts de Collserola o algun poble doncs, on hi vagin els senglars de forma habitual, és molt rar que hi hagi aquesta topada, aquest conflicte d'interessos o fins i tot que es pugui percebre com una amenaça. Això és molt rar. Llavors jo crec que la mesura, el que caldria fer realment és abordar el problema en la seva totalitat. Per exemple, amb el tema dels residus, de que vagin a menjar residus als senglars, doncs els llocs on s'hagi detectat aquest hàbit s'han de canviar els contenidors. És a dir, si no podem evitar que el senglar arribi a l'entorn urbà, canviem l'entorn urbà per fer-li més complicat que mengi d'aquest recurs fàcil, no? Els abocaments il·legals. Això fan fins i tot alguns, no dic tots, perquè no es pot posar tot un col·lectiu dins del mateix cistell, però hi ha alguns cotos de caça que alimenten els senglars, és a dir, provoquen que hi hagi precisament aquesta superpoblació per poder tenir peces de caça. Clar, això és un contrasentit. Vull dir que un vedat o un coto de caça estigui alimentant senglars, de vegades de forma il·legal, i si es fa de forma legal, de forma autoritzada, encara és més inversemblant. Doncs això s'hauria d'eliminar completament. I a les zones periurbanes s'hauria de fer un control estricte de restes orgàniques. Clar, i hi ha una cosa que segurament no hauràs sentit a parlar, Marina, que són els espigoladors. Els espigoladors són un col·lectiu de persones que es dediquen a aprofitar residus que han quedat abandonats al medi agrícola. Si em diu espigolar, de fet, espigolar és una paraula molt antiga, molt nostrada, Catalunya.
Sí, sí.
I consisteix en això, en zones on no s'ha pogut recollir tot el conreu o han quedat restes per la raó que sigui, que no són comercialment aprofitables, doncs es pot espigolar. Llavors, hi ha molts senglars que fan exactament això. O sigui, s'acostumen a espigolar. I per aquesta raó seria interessant que aquests ajuntaments, aquests municipis on passa aquest fenomen, no?, de que el senglar va als conreus a buscar aquestes restes, s'hauria de tenir un control estricte d'aquestes restes. No dic eliminar-les, però sí facilitar que aquests espigoladors doncs, puguin arribar abans o puguin arribar just al moment de la collita quan es pot aprofitar o com a recurs per a altres persones o fins i tot per comercialitzar-lo en un mercat, diguem, de productes. Anava del nom d'una marca, no la diré, perquè tampoc no em pagaran per fer publicitat.
Home, si ens paguen, la podem dir.
Oh, sí, si trobem patrocinadors pel programa, perfecte. No crec que sigui el cas. Mm. Però hi ha marques que es dediquen a comercialitzar els productes en l'estat òptim, les pomes que brillen, les mandarines que són completament taronges, que no tenen cap màcula. És a dir, aquest tipus de fruit o de producte d'elevada qualitat, que a vegades te'l venen com ecològic i no en té res d'ecològic. Clar, hi hauria aquest segon mercat, no?, que és el de productes més barats, productes espigolats. Bueno, també seria interessant com una alternativa a nivell rural, no?, a nivell de món rural. I l'altra qüestió, per solucionar la problemàtica...
En un minut, va.
Doncs hi ha una qüestió molt important, que a Catalunya és una mancança greu, i és que no s'ha fet planificació sectorial de corredors ecològics. Hi ha un avantprojecte de pla territorial sectorial de connectivitat ecològica que estaria pensat per això, per cobrir aquesta mancança. I permetria doncs, que hi hagués un flux d'animals, en aquest cas de porcs senglars o de cabirols, fora de les carreteres, fora dels llocs on hi ha camps de conreu. I jo crec que aquesta planificació, com tantes altres, que no s'està fent, tot i que hi ha un mandat europeu, tot i que hi ha un recolzament d'altres normatives que permetria agilitzar-ho, no s'està fent i, per tant, està quedant el programa encasillat, encascatat, amb una sola espècie. Jo crec que aquest és un error molt greu.
Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Joan Ramon. Una setmana més.
A vosaltres, com sempre. Adéu-siau.
I ara volem parlar dels gegants del Vendrell, aquestes figures festives del municipi, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui en aquesta secció els més gegants del mar volem conèixer la tortuga de foc del Vendrell i per això saludem el responsable de comunicació de la colla, que és l'Albert Febrer, que el tenim en línia. Albert, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, això que dèiem, sempre en aquest programa volem conèixer gegants, volem conèixer figures de bestiari festiu de Catalunya que tenen a veure amb el mar, perquè som el programa Arran de Mar, i hem vist aquesta tortuga de mar, però que no és, és de mar, però també és una tortuga de foc. Albert, presenta'ns aquesta figura.
Sí, sí, és una tortuga de mar, una representa la tortuga babaua, careta, que és la típica de les nostres, una de les que hi ha al nostre mar.
I com va sorgir la idea de fer aquesta tortuga, Albert?
Bé, la idea va començar a partir de que, bueno, nosaltres, com a inquiets que som i això, ens vam trobar... Clar, el Vendrell té un bestiari molt, molt elevat, té una dotzena d'entitats. I clar, dius, ostres, el Vendrell, 8 quilòmetres de platja, una població que mira cap al mar, i resulta que cap d'aquestes entitats, cap bèstia, era representativa de les platges, no n'hi havia cap de marina. I a partir d'aquí, doncs, vam buscar a veure què podíem fer que fos una miqueta que representés això, una mica les nostres platges. I vam tenir altres diferents idees i això, i ens va venir aquesta perquè, a més, va donar la casualitat que el dia que vam decidir de tirar endavant el projecte, en aquell moment encara no ho sabíem, aquell mateix dia una tortuga va pondre els ous a les platges de Comarruga. Llavors,
caram, mira, quina casualitat.
Sí, sí, va ser la casualitat, i els que dius, quan ho vam decidir, després vam veure la cosa d'aquesta, i bueno, ha de ser això, sí o sí.
I tant, és una senyal, això, una senyal divina de que havíeu triat bé.
I tant, sí. I llavors ja vam decidir això, de tirar endavant aquest animal.
Aquesta bèstia, i tant. I qui us la va construir, Albert?
Ens la va construir el Xavi Badia, és el taller La Gàrgola de Santa Coloma de Queralt. Ens va fer una bèstia, bueno, magnífica, molt maca. Clar, realment és molt gran, també, aquesta bèstia.
Clar,
fa una llargada de quasi 3 metres i mig, i amb una amplada, amb les aletes i tot, que semblava poc més de 3 metres. Sí, nosaltres realment primer li vam demanar alguna més, una mica més petit, perquè també pel tema del transport, poder anar d'un lloc cap a l'altre. Però bueno, el van animant i això, i al final va fer una bona bèstia,
I tant, la gent que ens està escoltant, cap a ràdio costa molt explicar-ho, ho expliquem, però costa, que es pot buscar, per qualsevol, fas una cerca a Google, tortuga de foc del Vendrell, i la podreu veure amb diferents imatges. El que sobta, o que em crida molt l'atenció, és que té uns colors molt vius, molt blaus, un blau pastel. A vegades les bèsties de foc, de correfoc, són més de por, més tenebroses, sí, podríem dir. En canvi, la vostra tortuga és molt alegre.
Sí, és el que passa és que si la veus quan porta els punts de foc ficats, agafa aquest punt més d'agressivitat.
Això sí.
Potser veu-li els perros per allí i ja t'ho fa. En canvi, quan li treus, la veus més naïf, una bèstia més... fa més gràcia a tothom, no? Més alegre, més divertida, i això també té la seva gràcia amb això, no? Perquè ja que fas la nostra... El que volíem fer és una bèstia que tingués les dues coses, no? Per la part aquesta de quan fem en foc i quan no fem en foc, doncs que tothom hi trobés alguna cosa bonica, i realment està agradant molt, a tothom, tant gent gran com a canalla.
I tant, no, sens dubte, és que és una bèstia espectacular. Quants punts de foc té? Només en té al davant o com, on els poseu?
No, en té 17 de punts de foc.
17 punts de foc?
No, 17, no es van quedar curts tampoc amb
no,
això.
No, i tant, ja que ho feu
sí,
bé. Ja,
sí, porta 5 a dalt a la closca, llavors dues a cada aleta frontal i una a cada una de les aletes de traseres. Llavors a la boca en té 3... si no m'equivoco, et serà que en té dues a la cua perquè em perdo jo mateix, i llavors també té la possibilitat de posar-hi una o fins i tot en algun moment dues caixes a dalt a la closca. S'està preparada també per tenir enceses elèctriques, i algun cop també quan no anem en foc també hem arribat a posar alguna pirotècnia d'aquestes més de confeti.
Val.
Que també queda molt bé.
I tant, home, fa festa, clar que sí. I la porteu sí. Sempre entre dos?
Sí, la pot portar una persona, realment, pel pes que té. El que passa que nosaltres la volíem per dues persones. També dues persones dintre la complicitat d'una amb l'altra fa que es diverteixin més i poden ballar més bé, més tranquil·lament, també. Per exemple, porten dues persones i la curiositat, la primera persona que l'ha ballat ella sola va ser amb una sortida que vam fer, que va ser a Reus, que ens van convidar de l'associació Supera't, que és una associació per persones amb trastorn de l'espectre autista, i un dels nens d'aquestes associacions ens va demanar per portar-la ell sol.
Conta.
I ho va fer aquesta persona abans que qualsevol altre nostre de la colla. I mira, ens va fer molta il·lusió, ens va fer molta gràcia.
I tant. No, home, és que les figures festives a última hora són això. Evidentment són festives, també són integració, són cultura, són tradició. És a dir, no només són una imatge reproduïda en fibra de vidre, sinó que són molt més.
Sí, realment això... Realment la... el que t'aporta això és el que tu puguis donar també a l'altra gent, no? A tothom que s'hi vulgui involucrar, una cosa festiva, interactiva, inclusiva, tot això que és el que buscàvem i creiem que ho està sent.
I tant. Sempre en aquest programa, Albert, coneixem les bèsties, que és el que hem fet ara, o coneixem les parelles de gegants que són marineres, i sempre ens agrada preguntar, evidentment, també com esteu les ànimes d'aquestes figures, dels gegants, de les bèsties, la gent que els hi aixequeu les faldilles, que us poseu a sota, que els alceu i els feu ballar, els feu rodar, els porteu en correfocs, en aquest cas. Com està la vostra colla? Com esteu de salut?
De salut bé, molt, molt cansats, perquè és un primer any que portem, perquè realment és una associació molt jove, però, bueno, em sembla que se'ns ha anat una miqueta a l'olla i hem anat fent sortides a punta pala. No ens n'han deixat ni una.
Fantàstic. Això, quan ser jove, no hi ha mai intents. Prou. Clar que sí.
Bueno, els que són joves, no és la meva... No sóc tant jo, però per sort, al darrere, tots els que hi ha, la majoria són molt joves i contents que ells s'ho passin molt bé i això, i estan tots molt contents.
Dius que heu fet moltes sortides, però digue'm algunes que hàgiu fet, d'aquelles que dius, mira, hem estat aquí i allà, a llocs que més us han cridat l'atenció.
Realment, a veure, sí que ens movem més per les zones més properes, el més lluny que hem anat, nosaltres del Vendell Extrem, però bueno, ens hem mogut per tot arreu, a Sarrovira, Vilanova, Sant Jaume, que és clar, tot el que és Penedès es cau més a prop, Reus, Santa Coloma de Caral, sí, hem tingut bastantes sortidetes, la majoria d'això són properes. Ara, llàstima que pel temps es va anul·lar, teníem una sortida... a Grau de Castelló, però bueno, va tindre que ser anul·lada pel tema del temps. No s'ha pogut fer.
Bé, en qualsevol cas, la qüestió és ser-hi, i anar refent, i mira, les que no es facin un any es faran l'any següent, això, right?
Sí, a veure si més endavant la podem fer, aquesta.
I tant. Doncs bé, ens alegrem moltíssim que estigueu bé de salut, que sigueu joves i que porteu aquesta tortuga amb correfocs i amb trobades doncs, arreu on us convidin, que d'això es tracta de lluir per la vostra ciutat, pel Vendrell, però també exportar-la, que se la conegui.
Sí, tant i tant. No? Nosaltres sempre anem buscant i per anar per tot arreu on ens vulguin, intentem no dir que no, que a vegades ens és impossible, però intentem anar tot arreu on ens volen.
I tant, home, imagino que necessiteu també un bon transport per portar-la a trossos, imagino, que la desmunteu, però clar, sí. Logísticament també implica, doncs, evidentment, tot el que implica haver de sortir fora.
Sí, sí, hem pogut aconseguir tenir un remolc gràcies a patrocinadors i, bueno, i tot l'esforç que hem fet i ens han ajudat molt, molt pels patrocinadors, per sort, i la mateixa gent de l'agrupació i, de moment, el remolc és descapotable, se'ns mulla cada cop, però, bueno, almenys ens serveix per poder moure'ns a tot arreu i no tenir cap problema amb el transport, que això és una de les coses que també es preocupava del començament.
Transport solucionat, doncs avui hem conegut aquesta tortuga de foc del Vendrell, realment una bèstia preciosa, molt maca, tant amb foc com sense, com ara ens explicava l'Albert Febrer, i t'agraïm moltíssim que ens hagis atès aquesta estona aquí al programa Arran de Mar, haver-nos presentat aquesta tortuga, aquesta bèstia, i la veritat, si la voleu veure, busqueu-la a través de Google, sortiran moltíssimes imatges i la podreu veure, que realment val la pena.
Doncs res, moltes gràcies per convidar-nos al programa i esperem que ens pugueu venir a veure amb cercaviles, correfocs i a tot arreu on ens puguem veure.
Doncs vinga, ens emplacem, quedem així i, com ho deia, moltíssimes gràcies, Albert, bona tarda.
A vosaltres, bona tarda.
I així arribem al final de la Ronda Mar d'avui. Nosaltres hem de marxar, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Reflexionant, entre idees navegant, intentant trobar la forma de canviar el sentit en va. He buscat sense parar la nota que em vas deixar, on posava la manera de tornar a volar. No vull seguir sent esclau del sistema per aixecar el cap al mirar l'horitzó. Escollir el destí jo tot sol, caminant, batec del meu cor. No espera que ningú em recolzi, no preocupar-me si no trobo el nord. Ser el mateix qui dibuixa el meu món, canviar el rumb en un segon. He perdut el nord, hem perdut el sud, hem perdut el temps, no sé on trobar-lo avui. He perdut el nord. Avui he sortit de nou, barrejant-me entre la gent, intentant buscar raons per retrobar-me a prop meu. I així prendre un nou camí, sense cap més passatger, i deixar l'espai segur per afrontar un futur incert. No vull seguir sent esclau del sistema per aixecar el cap al mirar l'horitzó. Escollir el destí jo tot sol, caminar el batec del meu cor. No espera que ningú em recolzi, no preocupar-me si no trobo el nord. Ser el mateix qui dibuixa el meu món, canviar el rumb en un segon. He perdut el nord, hem perdut el sud, hem perdut el temps, no sé on trobar-lo avui. He perdut el nord, hem perdut el sud, hem perdut el temps, no sé on trobar-lo avui.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'escala et donen una nova excusa per sortir de casa.